TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
No sé el marge de millora que hi ha en el curt termini.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer temps.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 3-0 l'Oviedo en un partit més incòmode del que diu el marcador i del que es podia esperar tenint en compte que l'Oviedo és el coer de primera. A la primera part el Barça ha trigat 47 minuts, 47, en generar una ocasió de gol. A la segona part el Barça ha entrat al partit amb una energia diferent i a partir de dues bones pressions ha fet dos gols, el primer de Dani Olmo i el segon de Rafinha. La jugada del partit ha estat el 3-0, gol de Lamine de mitja xilena, un golaç. Al tram final del partit, la protagonista ha estat la pluja. Ha plogut moltíssim sobre el Camp Nou i la majoria d'aficionats o han marxat o s'han mullat. El Barça continua líder després d'aquesta victòria amb un punt més que el Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
La recuperació de la pressió per la segona part, per guanyar el partit. El Barça, com dius, en dues accions d'esforços d'alta intensitat en la primera línia, ha guanyat el partit, el que demostra que els centrals de l'Oviedo i la defensa de l'Oviedo no era tan impecable com demostrava la primera part, perquè potser el Barça no ha tingut la intensitat adequada, segur en la pressió i potser en altres assignatures del joc. La primera pressió de Lamine Yamal, que genera el gol de Dani Olmo, la segona de Rafinha, que genera la rada de Costas. Una de Carmo, una altra de Costas. Els dos centrals de l'Oviedo. El Barça no pot prescindir de la pressió. És un signe d'identitat que jo tinc la sensació que cada cop aquesta temporada regula sovint respecte a la temporada passada. Potser amb bon criteri. Això ens ho dirà el futur. Però això fa que hi hagi partits que s'encallin més, com aquesta primera part d'avui, que ha estat probablement de les més fluixes de la temporada. Quan el Barça es posa les piles, passiga, pot generar situacions com aquestes, i el futbol li ho diu, li ho recompensa. Veus, si ho fas, el rival no té tanta facilitat, el forces a jugar per sobre de les seves possibilitats, s'equivoca i aleshores tens opcions de guanyar el partit. Ha estat la gran clau, perquè és que en dues accions aïllades, en 10 minuts, el Barça ha posat el 2-0, ha tancat el partit, un partit que fins aleshores era un patiment, perquè el Barça no era capaç de girar cap al seu benefici un compromís que estava encallat perquè l'Oviedo jugava al ritme que li interessava.
Dubtes?
Si el Barça pot jugar tant a la carta. O si el Barça pot jugar a la carta, no cal ni tant. Si el Barça pot jugar a la carta. Aquest és un dubte que tinc. Jo d'entrada no m'agrada que els equips seleccionin partits i moments de temporada i rivals i esforços. Però també he de pensar que és que el calendari és tan bestial que és humà fer-ho. Si el Barça és capaç de guanyar un partit com el d'avui regulant esforços per 3-0 amb la llei del mínim esforç, perquè avui ha estat la llei del mínim esforç, només s'ha posat les piles per posar-se 2-0 i després ha tornat a contemporitzar i ha arribat al tercer, doncs potser sí que és convenient. És arriscat, és verinós, és perillós, però potser suma no jugar sempre al màxim intensitat. No podrà fer gaire partits, perquè avui ha vingut el CUE i és l'Oviedo i potser tens dos o tres partits, no podràs fer gaire, però avui s'ha notat. Si el Barça no respon als seus signes d'identitat, és un equip que li costa molt marcar les diferències. Ara bé, en poc temps, avui ha guanyat 3-0, potser un altre Barça, en una altra temporada, aquest partit se li travessava tant que no el guanyava. Avui el Barça ha tornat a estar contundent. És que ara fa una setmana veníem del millor partit de la temporada i una derrota, i avui potser parlem d'un partit fluixet i has guanyat 3-0. Vol dir que la contundència l'ha recuperat de cop i que el Barça, per mi, ha regulat clarament. Els dubtes queden per mi sense resposta. Veurem què passa durant la campanya, però tinc la sensació que tot l'exercici el Barça està pensant en allò que ha de venir. O sigui, està enfocant que per tenir les energies adequades a l'últim sprint. Potser la temporada passada ells ho van viure d'una altra manera, van veure que era insostenible jugar amb aquella tensió competitiva i està bé en el moment adequat, tot i que la sensació és que les derrotes, la derrota sobretot amb Milà, que és l'única derrota, perquè les altres van ser dos títols, potser no va ser per un tema físic o mental, sinó per una qüestió més conjuntural. Però jo visc amb la sensació des de principi de temporada que el Barça veu la temporada llarga i que tot allò que pugui anar sumant sense espremes, doncs benvingut sigui.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Que no puguem dissimular més l'absència de Pedri. O sigui, tothom sap que Pedri és estructural, que no hi ha cap altre jugador com Pedri al Barça ni al món, que el Barça no cal que sigui com Pedri, però no té un altre metrònom, no té un altre jugador amb les condicions de Pedri de marcar el ritme, encara que no sigui tan determinant, que no marqui tantes diferències. Algú que domini que li interessa l'equip, que marqui el rumb, que faci de brúixola, encara que no estigui tan dotat, tan ben dotat com Pedri. És un jugador que no té, no repetit, sinó simulat, ni replicat, ni crescut a l'ombra, i per tant el Barça canvia molt. Avui ha tornat a jugar De Jong a primera alçada, i Casado, que no ha fet un mal partit, no pot dirigir el Barça, no, perquè és un jugador que quan ha d'arriscar o forçar una passada interior no és precís, a vegades no té la pausa que ha de tenir per triar la millor opció en cada moment, sinó que es mou més amb aquesta energia que té. A l'equip li ha faltat pausa, li ha faltat algú que controlés, governés el partit, que estalviés precipitacions, pressa, tot allò que el Barça en els pitjors moments ha transmès. De Jong no ha fet un bon partit, ni tan sols jugant a la seva posició, però és evident que al Barça li costa, que es queda sense brúixola i que es va movent amb la intuïció. És una etapa de calendari que veurem si el Barça pot remar amb prou consistència, però hem de trobar alternatives. O sigui, no sé on les hem de trobar i com les hem de trobar, si hem de fer algun invent, si hem de canviar algun jugador de posició, si hem de donar confiança a algun jugador del filial, que ara fa la sensació que no hi ha cap migcampista amb aquestes condicions per pujar de cop i volta al primer equip, si hem de canviar el dibuix, hem de jugar amb dos migcentres que facin una feina més en paral·lel, que reparteixin els espais diferent, un mitja punta més centrat, no ho sé. Amb tres defenses, no ho sé. Però els que sí que sé és que al Barça li costa molt dissimular que no hi és Pedri i que hauríem d'estar preparats, no per aquesta lesió, sinó per qualsevol accident. O sigui, no pot ser que un jugador tan bo marqui tanta influència, sobretot perquè quan falta un jugador que és desequilibrant, perds desequilibri. Però quan et falta algú que fa jugar l'equip, l'equip ja no es comporta de la mateixa manera, ni té els mateixos mecanismes, i aleshores perd l'equilibri.
El record de Pedri en el primer partit del Barça sense Pedri, Pedri s'ha d'estar un mes de baixa, la fluïdesa del joc del Barça se n'ha ressentit. La selecció d'esforços que fa l'equip de Hansi Flick aquesta temporada, a la primera part d'avui, per exemple, el Barça ha estalviat molts esforços, i a la segona s'ha activat en alguns moments per guanyar el partit, però no ha forçat la màquina en cap moment, és la sensació que ha donat. I la bona pressió que el Barça ha recuperat a la segona part per guanyar el partit. A la primera part la pressió era desordenada i a la segona els dos primers gols han arribat després de dues bones pressions. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 3 Oviedo 0. Ara escoltarem Hansi Flick, sentirem l'efecte Costa i abans sentim Pau Cubarsí de Zona.
La verdad que es el primero, pero bueno, yo creo que hemos dejado buenas sensaciones, así que es lo importante.
Estáis incluso algunos de tus compañeros, en ti en concreto no me he fijado, pero Eric García pidiendo al árbitro que pitara ya al final, ¿no? Que no tenía mucho sentido.
Sí, ya ha empezado, yo creo que a caer de todo en el 85, y sí que cuando hemos visto el añadido 3 a lo mejor nos han parecido muchos con la que estaba cayendo, pero bueno, si el árbitro ha decidido que eran 3, hemos intentado darlo todo hasta el final.
Bueno, ha costado un poco en el primer tiempo, pero en el segundo se ha vuelto a ver ese Barça que está ahora en un momento dulce.
Sí, la primera parte a lo mejor nos ha faltado un poco de ritmo y estar más metidos arriba, pero yo creo que la segunda parte, cuando ha ido pasando el tiempo, pues sí que hemos tenido más ocasiones y dos buenas presiones pues nos han llevado el partido a nuestro lado.
Hoy tocaba mucho el míster la defensa, rotaciones, pero Pau Cubarsí no se toca, ¿eh?
Bueno, estoy muy contento con el míster. Yo siempre intento dar el máximo nivel y que él tenga la confianza plena en mí, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Yo creo que los de atrás todos tenemos un nivel espectacular, así que puede rotar y salirle bien siempre.
Vaya golazos de Rafinha y de Lamine. ¿Con cuál te quedas de los dos?
Bueno, me quedo con los dos porque los dos han sido importantísimos, pero el de Lamine la verdad que ha sido muy, muy bonito.
¿Os ha dicho algo ahora en el vestuario? ¿Lo habéis vacilado ya por el gol?
No, aún no lo he visto, pero ahora cuando llegue me aseguro que nos deja algún comentario.
Muchas gracias, Pau.
A ti.
La Fecta Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Doncs escolta'm, sort que hem fet els deures aviat a l'inici de la segona part, perquè imagina't arribar a l'aiguat aquest a falta de 10 minuts necessitant un gol per guanyar el partit.
Home, li hauria posat dramatisme a la tarda, però vaja, és que els gols evidentment els ha marcat el Barça, però igual que la primera part ells han estat gairebé impecables, els han posat en safata de plata. És que la llei del mínim esforç o els serveis mínims s'han acomplert per mi fins i tot a la segona part, que evidentment ha estat millor que la primera, però no m'ha fet la sensació que el Barça hagi hagut de posar ni la quarta per guanyar el partit. Igual que la primera part ha estat desastrosa des del punt de vista de producció ofensiva, tampoc és que la segona hagi estat un festival. El Barça ha fet el mínim per guanyar. I haig de dir que, ara comentaves això del calendari, a mi em sembla que és comprensible. Tal com ho miro jo, el Barça de l'any passat, entre altres coses, no el tornarem a veure perquè era un Barça que era verge en tot, fins i tot en l'economització dels esforços. No en sabien, no s'ho havien ni plantejat. I jo estic d'acord amb tu que aquesta temporada el Barça hi ha molts partits que se'ls agafa amb calma. Que potser no dona per tant per jugar la carta. Jo hi ha dies que penso com tu, però, ostres, ve l'últim, vens de la Supercopa, de dos partits bastant durs a Noeta i a Praga. A mi no em sembla tan estrany que avui el Barça s'ho hagi agafat amb calma, i la veritat, podia haver-ho estat així, però la veritat és que el partit li ha acabat donant la raó.
I a tu, tu tens dubtes o no? Com jo en tinc sobre aquesta conducta?
A mi per definició no m'agrada, perquè clar, jo com a espectador encaro tots els partits del Barça amb la il·lusió de veure la millor expressió, però és que arriba un moment que ho entens. El problema de fer això és que tinguis la capacitat que quan vulguis expressar-te al 100% aconsegueixis endollar la maquinària. Si això no passa, aleshores serà un fracàs. Però si tu aconsegueixes, com fan i han fet tants equips grans durant la història, escolta, avui ve l'últim. Serveis mínims, 3-0 i cap a casa. I el dia que toca, per exemple, penso que el partit de... No sé si el del Copenhagen, però el d'ells jo crec que serà un partit que t'exigirà una nota més alta que avui. Si a ells ets capaç de no anar i pensar que jugues contra l'ells, sinó que necessites una versió molt millor, aleshores jo aplaudiré. Si no, tindrem un problema.
Bona reacció de Lamine Yamal, mitja hora de la segona part. No ha tingut res a veure amb el de la primera part. És un jugador... O sigui, hi ha altres jugadors que els afecta el que va passant. I jo tinc la sensació que en això el cap de Lamine Yamal és també diferent, és especial. És a dir, no es tortura amb allò que li ha anat passant. És capaç de canviar la conducta i dir, mira, Javi López m'ha sotmès, però ara és el meu moment. Ha sortit al descans ja animant el públic, com dient, bé, això ha de canviar, i ha estat determinant.
Sí, fonamentalment és que jo crec que és d'això que et comentava de saber mesurar i economitzar esforços. Jo crec que ell se sap tan bo que és el, no diré que sigui el que més capacitat està per fer-ho a la plantilla, però és bastant el paradigma d'això. A més, per la posició al camp que ocupa també s'ho pot permetre més. A la primera part me l'agafo amb més calma. Escolta, descans 0-0, aquí s'ha de canviar de marxa, i l'ha canviat. Vaja, el partit, deia Colombato que el partit l'han perdut amb el 2-0, jo crec que el partit l'han perdut amb l'1-0, i l'1-0, la rematada d'Udolmo és molt bona, però se l'ha tret del barret Lamine amb una pressió i recuperant la pilota.
Bé, doncs, el que dius, serveis mínims, 3-0, mantens el lideratge i a pensar a la Champions. El Camp Nou s'ha estrenat amb aigua i sí, ja sabem què ha passat, ja no hem de tenir pànic. Hem hagut d'activar tothom els recursos que hem pogut, vista la situació.
El desig serà que Santella sigui millor pronosticant el temps que el retorn a l'estadi, que les dates.
Sí, ja ha dit temps. Dos dies, doncs mira, ja n'hem passat un. No? Ara, a l'aigua que ha caigut, ara no plou, ja. Sí, aquesta tempesta és d'estiu, però és el gener. Saps? Ja. Hi ha hagut un moment que s'ha animat per acabar el partit i hem tingut la sensació que fins i tot influïa jugadors i àrbitres. Sí, sí. Aquests no, el Camp Nou antic també es mullaven, vull dir que no ha tingut res a veure amb el nou Camp Nou. Jordi, el millor.
Lamin.
Gràcies.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El compromís de MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera. Lola Min, ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal.
I el nen s'ha fet una miqueta més gran, perquè després d'una primera part fluixeta, la segona part ha canviat el ritme del partit, ha fet una pressió que ha significat una recuperació, li ha presentat la rematada de Dani Olmo per obrir el marcador i ha fet probablement l'escena del partit, el gol de mitja xilena, el tercer a una centrada de Dani Olmo. Garri, has tingut temps per patir o no?
No, patir no, però una mica de la mosca rere d'orella al descans, sí. Però vaja...
Sí, però vaja, la mosca l'has espantat ràpid, eh?
Sí, no, i el gol de Lamine és veritat que compensa una mica... Doncs aquesta mica d'avorriment de la primera part, d'un espectacle... Bé, jo...
Tu com veus això, els serveis mínims?
Bé, que potser els pots aplicar contra l'Oviedo, però només contra l'Oviedo. No crec que puguis aplicar serveis mínims contra gaires més rivals, i per tant, avui encara t'ho compro, però jo hauria de... És a dir, entenc que l'equip sabrà que això no ho pot fer en un altre context ni amb cap altre rival, et diria gairebé, de primera divisió. Però vaja, avui ha sortit bé.
Vols saber com està l'equip de la TET ara mateix o no?
No, és que em feu patir una mica, la lleita de la Laia. Esteu vius? Perquè de cop heu desaparegut en algun
Soler,
moment.
A Bernat Soler l'hem donat descans, però també per rotacions. Laia Tudel, com està Laia Tudel?
Estic bé.
A banda de mullada, on ets ara mateix?
Soc xopa, però he hagut d'anar ben a prop d'on és la Mireia Ruiz, ben a prop de la sala de premsa, perquè a la part de tribuna no hi podíem ser, evidentment, està tot inundat, que això és una altra cosa, ha plogut tant que el terra no podia ni xuclar l'aigua que ha caigut en els últims, que eren 5-10 minuts.
També et dic una cosa, hi ha unes... I clar, i ara es veuen les goteres, o sigui, perquè clar, fins ara els forats que hi havia perquè caigués aigua no es veien, ara ja les també podem detectar. És una bona prova pilot, perquè s'han d'ajustar algunes coses i algunes goteres que s'haurien de resoldre.
Per exemple, algunes coses que el club ajustarà és que, clar, no havien previst tenir prous paraigües ni impermeables, que no en tenien, per la gent de la llotja, per exemple.
Qui ha aguantat a la llotja fins al final?
El president,
sí?
En la porta, amb alguns de la majoria dels directius que havien vingut, tots han estat
sense paraigües.
Sense paraigües, i només els directius de l'Oviedo han obert el paraigües, però molt al final, quan ja ha començat a caure pedra. Diríem que són els que han cedit els paraigües que tenien a la llotja pels directius de l'expedició de l'Oviedo.
Estem pendents, en aquests moments, d'una roda de premsa de govern on han de donar novetats sobre Rodalies. En uns instants, la Berta Torrades vindrà a explicar-nos què s'ha decidit, si és que retorna o no al servei de tren de Rodalies a Catalunya.
Molt bé, doncs esperem la visita de la Berta Torrades quan avanci la roda de premsa per tenir aquesta notícia d'abast general i que sobretot necessita saber la població catalana per demà com atacar el tema d'anar a treballar després d'una setmana ja remoguda i saber com comença la pròxima setmana. És una informació de servei absolutament imprescindible. Per tant, en el moment que tinguem alguna notícia, la farem extensiva a l'antena perquè la gent pugui començar a pensar en demà, ara que s'ha acabat el partit del Barça, que ja podem anar a començar a preparar el sopar per anar a dormir i per llevar-nos per anar a treballar, saber a quina hora t'has de posar el despertador i una mica quina és la ruta que has de seguir. Molt bé, Laia, per tant, mullada però en condicions,
Sí, en condicions, i tot això que us deia, que hi havia zones, que hi havia molts tolls d'aigua a l'estadi, que hi havia com, s'han arribat a acumular 4 dits d'aigua als passadissos, també, clar, ens feien veure que aquest estadi està pensat per, tota aquesta part està coberta, per tant, quan el dissenyes, diríem que l'aigua que ha d'escopir, l'estructura està pensada perquè està coberta i no en caurà tanta com ha caigut avui.
Ja. Sembla que ha de continuar plovent aquests dies, vull dir que de cara
al partit de dimecres veurem les previsions, però per això deia que això li ha servit al...
No, ni els dies previs a dimecres, perquè com diu la Laia, que no s'acumuli aigua en segons quines zones, i que això, clar, tot això ho vas veient a mesura que vas vivint a la casa, saps què vull dir? Com que la casa està en obres, no saps ben bé quins punts febles té encara. Mireia Ruiz, tu com estàs?
Doncs bastant molla, la veritat. Ara, mira, tenia el Dani Batxiller aquí rient de mi perquè he de caminar amb les cames obertes perquè els pantalons em pesen 5 quilos més del que m'haurien de passar perquè estan plens d'aigua. Sí, efectivament, he vingut amb moto.
Doncs deixa-la aquí on l'hagis aparcat.
No, mullar-te ja no et mullaràs perquè no plou, però has de tocar una mica l'aire.
Amb moto, Mireia?
Home, sí, aquest era el meu pla inicial, tornar a Sant Feliu amb moto.
Ara, si pesen els pantalons, doncs no ho sé, estàs com per refredar-te. Bé, que ets a la sala de premsa?
Sí, sóc a la sala de premsa, intentant aguantar el moment de seure, perquè com que veig tan molla, si sec...
A la sala de premsa, tot en condicions?
Sí.
Molt bé. Bé, doncs esperem que arribi Flick perquè ens expliqui una mica com ha anat el partit. Un partit que hem gestionat més que hem jugat, no? Teniu aquesta sensació?
Sí, ja heu comentat amb el Jordi Costa que el Barça, no sé si dir la llei del mínim esforç, però ha regulat molt els esforços, no? Per mi, han quedat una mica sorpresos del plantejament de l'Oviedo, que ha estat valent.
Tan atrevit, no?
Sí, els ha incomodat molt.
Però és veritat que aquests partits en altres ocasions n'hem patit, que és el que dèiem abans. Jo recordo altres Barces que dies així acabaves patint o fins i tot ensopegant. Per tant, també jo valoro que l'equip sigui capaç...
Que ho hagis pelat en 10 minuts.
Exacte, és a dir, que després d'una primera part fluixota i trista, acabis supertranquil i sense ensurts i ja pensant en dimecres tranquil·lament.
Això passa quan les individualitats et poden guanyar partits. I amb tres jugades de pressió, de recuperar pilota i després de rematar perfectament, t'hem solucionat el partit Rafinha i Lamine.
Laia.
Que jo deia que el partit és veritat que pots dosificar, al final és el cue de la Lliga i això és humà, però en cap cas l'equip ha transmès aquella sensació de sortir que et deixes anar, sinó que t'has trobat un plantejament de partit que no t'esperaves, és cert, tu no has fet el millor joc, però jo crec que jo valoro molt la lluita de l'equip que ha tingut, fins i tot a la primera part, vull dir que no sortien les coses, però l'equip ha seguit lluitant i després la segona... Ha estat connectat i el talent al final s'imposa i a la segona part, doncs, en 10 minuts ho es resol.
Suposo que també és fàcil... Digues, Ricard, perdona.
Digues, no, endavant.
No, que suposo que també és molt fàcil tenir el cap a la Champions. El partit de dimecres passat, el partit del proper dimecres...
Sí,
realment són estímuls llaminers que poden, d'alguna manera, condicionar l'activació.
El que passa és que, si és això, doncs endavant. A mi em preocupa una miqueta més que no sé si sabem navegar sense brúixola, és a dir, fins a quin punt podem dissimular que no hi ha Pedri i que l'equip no se'n ressent. És a dir, jo he vist certa desconnexió entre l'equip amb la davantera, per exemple, no? Les situacions d'avantatge ja no són d'avantatge, costa molt connectar amb condicions, algú que governi el partit, i clar, aquí el dubte o l'interrogant que se m'acut és, clar, o Flick fa jugar Olmo i Fermín per davant de Jong, o sigui, o inventa alguna cosa, o si no, clar...
Olmo no ha funcionat malament els dies que ha jugat a la posició de Pedri. Recordeu a Balaïdos, que va sortir, que no havia de jugar, i es va fer mal Caçador, va tenir alguna molèstia,
però
i va sortir...
Però sí que és cert que és molt més vertical, que gira ràpid i fa passada llarga, li costa més quedar-se la pilota, pausar el partit...
Sí.
O sigui, té un ADN,
sí, sí, la naturalesa és diferent, és veritat.
Sí,
és veritat, però els momentets que li hem vist no han estat dolents. I a mi el Barça em sembla que és veritat, avui no ha fet un partit brillant i encara no ha recuperat, o no sé si recuperarà, però no està en el to aquell de gran efervescència de la temporada passada, però el veig un equip molt segur de si mateix, amb molta confiança.
Trobar falta Pedri deu ser natural, perquè és un futbolista pràcticament insubstituïble. Potser sí. Jo m'abono més amb la idea que de trobar més a faltar la intensitat o el pas endavant en els esforços d'alta intensitat quan no hi ha pilota. És a dir, mira, si
el
fem...
que passa és que justament estem parlant que l'equip ja se'ls ha evitat, o sigui, que ha regulat tot això.
Però quan no hi és Pedri, que potser no tens tanta capacitat per governar, sí que tens capacitat. Sí que tens capacitat per fer el pas endavant, físicament, diguem-ne, o per la pressió. És a dir, si el bloc fa el pas endavant per substituir Pedri, és més fàcil que no pas suplir-lo amb un futbolista.
Que davant l'Oviedo trobis a faltar tant Pedri, vull dir, hauries de poder jugar davant l'Oviedo, per molt que canviï un plantejament i el faci molt un plantejament complicat,
sí, sí,
i això
sí.
No deixa de ser l'Oviedo, vull dir que tu hauries de poder jugar bé sense Pedri,
sí.
No podem depender de Pedri.
Jo crec que aquí alguna cosa al mig camp hem de fer algun clic, és a dir, perquè la regulació objectiva d'esforços forma part del partit i del context i del que estem explicant, però una mica en la línia del que diu la Laia, algú, o sigui, què faríeu? Com desbloquejaríeu el mig camp? És que dimecres tampoc hi ha De Jong, no?
Dimecres
ni De Jong ni Pedri, ja m'explicareu. Què us imagineu? Què faríeu amb el mig camp? Bé, a curt termini, ja no us parlo d'Elx. Us parlo de dimecres, que no hi ha ni De Jong ni Pedri.
Flick sempre parla que Fermín va massa atabalat, que li falta pausa. Per tant, com a futbolista, és cert que Olmo, tot i aquesta tendència de mirar més en llarg que no pas en curt, ha crescut aquí a casa. Llavors sí que podria...
Bé, l'altra opció és que juguis amb el doble marc, i amb Fermín per davant. Vosaltres jugaríeu amb Dani Olmo d'interior, a segona alçada,
sí.
És el que imagineu?
Sí. Sí, per dimecres, sí.
Sí, eh?
És que el doble marc, jugant a la vida, sí, entre cometes...
Té poc ritme banal.
Els millors al camp, no? Al final, que a vegades això Flick ho fa molt. O sigui, amb els que estan en millor moment, sempre els fa jugar, encara que els canviï de posició.
Exacte, és que Olmo està finet. O sigui, ha fet dos gols en els dos últims partits, avui l'assistència per Lamine...
Bernal té poc ritme i Caçador sí que t'ajuda físicament, és un futbolista molt, molt exuberant físicament, diguem-ne. És capaç de fer-te de primera alçada, diguem-ne.
És que amb Caçador i De Jong a mi em passa el mateix, que és que només els veig com a migcentres. No, em costa més molt veure'ls per davant. I clar, aleshores, si no hi ha Pedri... Mira, si hi hagués Gavi, encara dius, és una alternativa amb diferents característiques per aquesta posició, però...
De Jong hauria de ser una mica capaç de fer de Pedri,
sí,
tècnicament,
en canvi,
perquè Caçador
no
li costa,
sí,
més.
Sí, tens raó, però no teniu la sensació que aquí no gira igual?
No, clar, home, però és que a més, o sigui, està aconseguint una bona versió en aquesta posició... El bon De Jong, que és capaç de jugar més avançat. I amb Koeman, recordeu que pràcticament feia de mitja punta i tenia molta arribada. Però ara mateix canviar-li l'ecosistema o matisar-li la posició de De Jong a mi em sembla arriscat.
I no
també.
Contempleu, Eric, que torni al mig centre?
Sí.
Que passa que Eric en partits... Digues, perdona, Ricard.
No, que si ja tens Caçador, tampoc necessites que vingui Eric, no? Si
però
el
Eric
no tens a la posició
per si et dona més confiança,
però,
simplement.
Eric, que ha donat molt bon rendiment al mig centre...
Sí, però el que jo vull dir és que el problema que tens amb la segona alçada no te'l resol Eric, perquè aquí ja tens el Caçador, tens Marc Bernal, quan estigui De Jong està bé, si el problema
pensant
el tens...
més en dimecres, no?, el tema d'Eric, també.
Sí. Però jo crec que Caçador pot fer perfectament aquesta funció dimecres. Jo no crec que hagi de deslocalitzar Eric, que és una alternativa més que té, però no és una solució a un problema. Això és el que vull dir. Que val, sí, pot jugar Eric, però pot jugar Caçador. Sí, el tema és a qui ubiques per davant. O sigui, qui poses en aquesta segona alçada maleïda quan Pedri no hi és. Aquest. O sigui, hem de trobar una alternativa que encara no sigui similar, que no sigui clavada, faci que la l'equip se'ns pugui sentir còmode, que hi hagi algú que dissimuli que Pedri no hi és, perquè hem dissimulat l'absència de molts futbolistes, però que és que aquesta és tan capital en la definició col·lectiva de l'equip que jo crec que és bastant urgent trobar, però, o com a mínim remoure.
Urgent, però, urgent és saber què passarà amb Rodalies, i ara entra la Berta Torrades a l'estudi per aclarir-nos i explicar-nos què s'ha decidit.
Què tal? Bona tarda. Doncs el servei de Rodalies es restablirà parcialment demà. En el gruix de les línies tornaran a passar els trens des de primera hora del matí, mentre que en altres línies s'haurà d'habilitar un servei de bus alternatiu que acabarà substituint el tren. Ho està explicant aquesta hora detallant en roda de premsa José Antonio Santano, que és el secretari d'Estat de Transport, que ha explicat els punts on a partir de demà torna a normalitat i, per tant, tornen els trens.
Nosotros estamos en condiciones de poner a disposición de la Generalitat para que pueda cumplir sus servicios claramente la línea R1 con la limitación de Blanes-Massanet, pero hasta Blanes, la línea R2 y también con los matices que la consellera, llegado al caso, apuntará, la línea R4, que se han marcado como ejes prioritarios tras las reuniones que hemos mantenido, y porque entendemos que con esto estamos dando servicio a más del 80% ya la sociedad catalana.
Recordem que ara per ara DIF, que és el titular de la infraestructura, ha detectat 23 punts crítics en 7 línies de Rodalies on diuen que cal fer actuacions urgents, però el titular aquesta hora és que després d'una setmana de suspensió de trens molt i molt complicada per la mobilitat, el servei de Rodalies es restablirà parcialment demà en el gruix de les línies, torna al servei de trens i en les altres s'habilitarà un servei alternatiu d'autobusos.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Doncs restabliment parcial i demà al matí tots pendents un altre cop de la que no feia mai, que és Catalunya Ràdio, i en aquest cas al matí amb el Ricard Ostrell, per seguir tot aquest restabliment parcial, sobretot per
recuperar
la confiança.
És el gran gruix de la xarxa de Rodalies que demà restableix. Sí. O sigui, sí que és veritat que hi haurà alguns trajectes que s'hauran de fer en transport alternatiu, en autocar segurament, però la gran majoria de trajectes de tren de Rodalies demà a Catalunya sí que estaran actius.
I a Catalunya Ràdio seguirem de prop. Mireia, ha parlat Caçador, ja que parlem de migcampistes?
Sí, que ha parlat Caçador als mitjans del club, el podem sentir.
Bona nit, sí, mullats avui.
Escolta, victòria importantíssima perquè el Madrid comença a posar pressió. L'heu respost bé, però és cert que ha costat més del que pensàvem a la primera meitat.
Sí, al final l'Oviedo ha sortit a fer un partit valent, ens han apretat bé... Crec que hem circulat bé la pilota, però igual ens ha faltat una mica més d'agressivitat als últims metres, a les últimes passades. Bueno, crec que l'equip això ho ha solucionat a la segona part, hem pogut marcar dos gols d'una molt bona pressió, que també doncs, aquí s'ha notat la intensitat i l'ordre que tenim pressionant sempre, i al final doncs, avui ha donat el seu resultat.
És evident que ahir amb la victòria del Madrid en un camp difícil doncs, us començarà a posar pressió. Sou conscients d'això, no? Que evidentment que heu d'intentar deixar-vos els menys punts possibles.
Bé, això ho sabem amb un punt de diferència, amb 4 o amb els que siguin. Sabem que el que hem de fer, sabem que hem de fer la nostra feina si volem guanyar aquesta lliga i volem guanyar títols. I com et dic, sabem doncs, tot el que hem de fer en cada partit. Avui crec que ha sortit un bon partit davant l'afició al primer partit del 2026 i crec que aquest és el camí.
Portau molts partits fora de casa, 8 partits consecutius. De fet, és el primer del 2026 i ja es troba a faltar l'Spotify Camp Nou.
I tant que sí, sobretot. Bueno, jugar al camp, jugar amb la nostra afició, es nota molt quan jugues a casa i quan jugues a fora, però bé, el calendari és com és, això no ens ha de servir d'excusa, i l'important crec que és que avui l'equip ha pogut treure els 3 punts, ha tornat a un acte amb l'afició i això és molt important.
Dimecres, Copenhagen, obligats a guanyar, òbviament, si volem estar al top 8, convençuts que amb una victòria i si pot ser còmode esteu dins?
Com et deia abans, crec que l'equip en el que pensa és en que sabem que el que hem de fer, sabem que hem de guanyar tots els partits possibles si volem aconseguir títols aquest any, i bé, jo veig l'equip motivat per fer-ho, amb les idees clares, i això és el que ens ha de servir per sortir a tope aquest dimecres.
Es felicita tot l'amic pel golàs, ja.
A la sala de premsa.
Catalunya Ràdio, Mireia, endavant.
Bona tarda, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick pel plantejament de l'Oviedo i per les instruccions seves a la mitja part. Ah, clar, aquí ho puc preguntar en català, oi, Pol? Ja m'he acostumat a jugar fora de casa ja per fer-ho en anglès. A la primera part, el rival us ha pressionat molt home a home i l'equip semblava una mica incòmode. Quines instruccions has donat a la mitja part per capgirar-ho? Perquè a la segona meitat hem vist actuacions individuals, com la de Lamine, per exemple, molt millors que la primera. Gràcies.
You know, this is a part of the game.
Això forma part del futbol, ja ho he dit alguna vegada.
They have nothing to lose.
No tenien res a perdre. I això costa lluitar contra això. Ells han pressionat molt amunt i nosaltres no hem jugat al millor nivell a la primera part. A la segona part hem millorat molt, hem pressionat amb el primer gol i hem fet el gol de seguida i això ha estat molt bo per nosaltres. El que vull dir és l'equip. L'equip és que tenim un partit rere l'altre, molts viatges, vam tornar tard a la nit de l'últim partit, les coses són així i gairebé no tenim dies de descans i això cal tenir-ho en compte. Ja sé que és un, juguem a futbol professional i és normal, això és la nostra feina, però jo veig que l'equip sempre dona el millor i sobretot avui a la segona part, això és el que jo vull veure. Ens ha costat una mica la primera part, no hem tingut aquella confiança que normalment tenim per superar la pressió, però a la segona part hem millorat molt, intentant densitat, molta activitat, el que jo vull veure de l'equip. Però ja heu vist el que ha passat a les darreres setmanes. Jo estic molt content per l'equip, perquè ha jugat a un nivell fantàstic. Potser necessitàvem una miqueta més avui per entrar al partit.
Hola, Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. El final del partit ha estat molt marcat per la forta tempesta, per la pluja, tothom s'estava mullant, hi havia llamps, hi havia trons, i hem vist que quan l'àrbitre anava a afegir els 3 minuts has parlat amb ell. No sé si t'ha semblat bé que s'allargués el partit tant i com heu viscut des de baix aquesta tempesta, perquè fins i tot el president ha acabat xop com un ànec.
Yes. Yeah. I was standing outside on the pitch and suddenly I recognized that it's raining. So I go back. But of course, you know, this is they thought normally it's 5 minutes, but we only play 3 minutes more, so I was happy about that.
Hola, Hansi, Santi Ovalle, per al carrusel de la cadena SER i el que t'hi jugues, Barça de SER Catalunya. Me gustaría saber tu opinión, qué has pensado, qué has sentido cuando has visto el golazo de Lamine Yamal y si es uno de los pocos ahora mismo en el mundo que puede hacer este tipo de goles tan bonitos.
Pregunta difícil. Però per mi el més important ha estat el primer gol, com hem pressionat, com hem recuperat la pilota, que hem marcat el primer gol, perquè per nosaltres això ha estat la clau per obrir el partit, per nosaltres, per obrir els 3 punts. I per mi aquest gol ha estat més important que el tercer. Però evidentment a tothom li ha encantat veure un gol així. Estic content que hagi marcat aquest gol.
Hola, mister, aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Partido de Eric, supongo que se le acaban los calificativos, porque lo pongas donde lo pongas, rinde, ha jugado todos los partidos, siempre responde. ¿Qué valoración hace del partido y un poquito de lo que le regala este jugador a usted y al resto del equipo?
I think you also saw it today.
També ho heu vist vosaltres avui. Primer ha jugat a la dreta, després com a central. Ell ens dona estabilitat. Ens l'ha donat sobretot a la segona part. Però el més important és que ell està creixent com a líder. L'equip el necessita. I crec que també li agrada aquest paper, li agrada ser el líder de l'equip. Ha crescut aquí, al Barça, a la Masia.
It's really good to see.
Està molt bé veure tota la flexibilitat que té, la versatilitat, també veure la qualitat que ens dona a totes les posicions, és increïble.
Hola, Hansi. Aquí, de la cadena COPE, estábamos hablando del golazo de Lamine, también de la presión que ejerce en el... Vi antes y también después del partido. Parece que ya ha dejado atrás esas molestias de la pubalgia. ¿Respiras un poco más aliviado al verlo ya prácticamente al 100% físicamente? Gracias.
Of course, but I think also the first half he had more space, more potential.
Ha tingut més espai i més potencial, però això ho ha materialitzat a la segona part. Jo... A la primera meitat crec que es devia a l'equip en el seu conjunt. Per això no hem jugat tan bé, no hem jugat molt bé com equip. Però a la segona meitat, ell, a Lamine, ha fet les accions adequades en els moments adequats i estem contents que ho hagi fet així.
Hola, míster. ¿Qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Dani Olmo. Marcó contra el Español, marcó en Praga, ha marcado hoy. ¿Está poco a poco llegando ya Dani Olmo al nivel que usted quiere, que a usted le gustaría que estuviera el jugador? Gracias.
És el mateix que amb la resta de jugadors. A la segona meitat tothom ha jugat a un altre nivell i és molt important que tothom estigui així, en aquest nivell. Ell ha millorat tot molt en els darrers 2-3 partits i per això juga al Barça, perquè pot marcar gols, donar l'última passada, controlar la pilota, i això és el que li demano, que controli la pilota. I és important tenir jugadors per controlar la pilota que sàpiguen fer alguna cosa bé amb la pilota, i ell és un d'ells.
Buenas tardes, Hansi. Josep Capel, de Radio Nacional. Felicidades por la victoria. Hace un momento explicaba un poco las dificultades del equipo con los viajes, los pocos entrenamientos. Ha pasado una semana, pese a la derrota, uno de los mejores partidos de la temporada en San Sebastián, a dos partidos que han podido superar, pero que les ha costado incluso la dinámica del juego. No sé si a veces piensa que nos ha... demasiado bien acostumbrado a este juego del Barça durante este año y medio, y hace que todos seamos un poco exigentes con el equipo, o demasiado exigentes con el equipo. Gracias.
No, but this is also...
No, però és que nosaltres també volem això. Nosaltres volem jugar al nostre millor nivell, però de vegades... No sé, quan guanyes està bé, no? No passa res si has jugat una primera part com la d'avui, però és normal això. Nosaltres volem jugar al millor nivell, tots els jugadors volen fer-ho el millor possible, donar-ho tot per aquest equip, i ja ho he dit abans, jo no estava content amb la primera part, però ho entenc. Potser no hem tingut prou intensitat, la dinàmica no ha estat la bona la primera part, però per mi el més important és que ens hem recuperat i a la segona part hem fet els canvis adequats i els hem dit on havien de col·locar-se, quins espais havíem d'atacar, i hem vist que ha funcionat, i això em fa molt feliç.
Sí, Pol Ballús, per dir Atlètic. Volia preguntar jo per Marc Casado. Avui ha jugat tot el partit, i no sé si és un missatge per part seva del seu paper que li veu a dins de l'equip, i també doncs de voler vostè que no marxi a final de mes o que es quedi aquesta temporada.
For me, I think we have no choice.
És que no hi ha opció, no volem que marxi ningú, els necessitem a tots. I el que puc dir pel que fa al Marc és que és un jugador superprofessional, ho dona tot a tots els entrenaments, i avui mereixia ser titular. Està molt bé perquè ell ha treballat bé, ha entrat bé al partit i ho ha fet molt bé. M'ha agradat molt el que he vist d'ell, i clar, és el Casado que volem nosaltres, aquest ho ha fet bé.
Buenas, mister, ¿qué tal? Guillem Bordas, estamos en directo en Gigantes. Le quería preguntar por Cancelo, su primera titularidad en el día de hoy. ¿Qué le está pareciendo ya no solo el partido de hoy, sino su adaptación en el equipo en estos primeros días en dinámica con el grupo? Y después, si me permite un apunte, ¿da por cerrado ya el mercado con esta incorporación de Joao?
Sí, no tenim cap altra intenció ni cap altra, no tenim cap altra opció. El Joao acaba d'arribar a l'equip, però als entrenaments ja veiem la seva qualitat. Algunes situacions del partit també ho ha fet molt bé, però clar, ha d'adaptar-se al nostre estil, a com volem jugar nosaltres, a pressionar, a jugar de manera molt intensa. S'ha d'adaptar a la nostra filosofia i estem treballant. Ell pot millorar a cada entrenament i cada partit.
Hola, mister. Hola, mister. Fernando Tarrío para el 10 del Barça y el Curubito Internacional. Bueno, felicidades por recuperar el liderato. Te quería preguntar, durante unos 15 minutos hemos podido ver un doble pivote con Marc Bernal y Marc Casado. Este pivote 100% de la Masía. ¿Podría ser el titular en algún otro partido? ¿Cómo lo ves? Gracias.
Per descomptat, crec que aquests dos són una bona opció per jugar junts. Són una mica diferents. Casado és molt llest, molt intel·ligent. Marc Bernal també, però Marc Bernal, ho hem vist avui, juga molt bé amb la pilota, la controla molt bé i això és bo.
Hansi, aquí Sergi Vélez para Iniesta.
Ja contra l'Alavés i el Racing a la Copa.
Me quería preguntar si ha tenido en cuenta las ayudas por parte de los extremos. Le ha ubicado en izquierda con Rafinha. No sé si eso le ha ayudado a alinear el 11 en lugar de alinearlo en derecha con Lamin, y qué le ha parecido su partido. Gracias.
Ja ho he dit abans, s'ha d'adaptar una mica més. Hem vist que algunes situacions ho ha fet molt bé i avui també era per donar una mica de descans a Balde. Volia gestionar els seus minuts. És una cosa important per nosaltres. I potser ell sigui més un jugador més ofensiu, més que lateral, i nosaltres avui volíem que s'adaptés en aquesta nova posició. Crec que és, i ell ho sap, que ell té marge de millorar i això ja vindrà, però el primer pas ja l'ha fet avui, ha començat, ha sortit com a de titular i ha estat molt bé.
Moltes gràcies.
El millor jugador del partit.
Abans de triar el millor jugador, repassem ràpidament resultats. Anoeta, Marcat, Oyarzabal, Real Societat 1, Celta 0, ara mateix al minut 35. A l'ACB, derrota de la Penya, Baskonia 87, Penya 77. I a Fontejau tenim partit en joc de la Lliga Femenina. Xevi Soler, com li ha anat a l'Uni la primera part del partit contra el Gran Canària?
Jo et diria que ja té el partit guanyat, perquè acaba de començar el tercer quart, està guanyant de 25 punts, 60-35, ha anotat 58 punts al descans, camí del rècord anotador seu a la Lliga Femenina. Ara 9 minuts pel final del tercer quart, Uni Girona 60, Gran Canària 35.
Gràcies, Xevi.
I a la primera va falta de 10 minuts per acabar el partit, perd el líder, Arsenal 1, Manchester United 2.
Ara sí, triem el millor jugador, el Costa ha votat Lamin. Laia Tudel, qui tries?
Eric.
Eric. Mireia.
També anava a votar Eric, jo.
Ricard.
Eric.
Marc i Carles.
Dani Olmo.
Xavi.
Lamin.
Bernat Coll.
Lamin.
Garriga.
Lamin.
Els oients també han escollit Lamin, per tant surt Lamin escollit com a millor jugador avui de la TT, però molt empatat amb Eric.
Com sí, és que us ha agradat tant, Eric?
Exacte.
perquè crec que la primera part, que no ha estat fi, li ha posat l'energia que l'equip necessitava. Tinc la sensació que està connectadíssim al partit sempre, que sempre ajuda, que el poses després al centre de defensa i l'equip de cop i volta també bé, millora. No crec que sigui un problema d'Eric o de Gerard Martín, però o sigui que sempre hi és, és que sempre suma alguna cosa, no cal que estigui molt bé. I la pregunta, i vosaltres li heu perdonat la primera part a Lamin, no?
Segurament.
Home, però la segona part, l'estoneta que ha jugat ha fet unes quantes coses.
La primera part, en general, tot l'equip no ha estat gaire fi. És a dir, Eric tampoc ha sostingut l'equip, com dic.
No,
com
i s'ha
de
no, veure la reacció.
No, però, home,
evident
però
que no l'ha sortit.
Acabo de rebre un WhatsApp de Sònia Germà dient Eric, amb molts interrogants. A veure. Tampoc doncs, és que hagi escolta. Jugat malament, no?
Aviam no. No.
Voleu un petit resum de les dades de Lamin de la primera i segona part?
Sí.
A la primera part, 45 minuts, evidentment. A la segona, 32. A la primera, 32 intervencions. A la segona, 28. I a partir d'aquí. Primera part, una pilota recuperada, 6 perdudes, cap rematada. Segona part, una recuperada, cap perduda, 2 rematades, un gol i una assistència.
O sigui, hem passat de cap perduda... una recuperada, 6 perdudes,
correcte,
has dit?
Correcte. A una recuperada, cap perduda, sí. Més 2 rematades, gol, assistència.
I la del gol d'Olmo, li dones recuperació o no?
Sí.
Dones,
Sí, sí, home, crec que és la recuperació. Bé,
deixa'm dir una cosa, perquè de les votacions, el Bernat no sé què hauria votat, però els tres que érem al camp hem votat Eric, potser, no sé,
Ja enteneu, són els que ja enteneu, Laia.
Que no!
Sí, els que ja enteneu.
Però que a vegades, quan veus el camp, doncs et transmet, altres coses.
També que en un partit tan discret, on no ha brillat ningú, probablement és més fàcil votar algú que sempre compleix, rendeix. S'ha trobat en moltes situacions per mi amb Ilias a la primera part de transició i les ha defensat bé i clar, la Mina ha jugat molt bé mitja hora no? perquè el Barça també a la primera part no ha estat fin, ha pogut amb Javi López bé,
el que realment pensa. Fa bé Eric realment, ara estava repassant, mira, estaves passant un escàner sobre Eric, les accions d'alta intensitat d'Eric sense pilota són increïbles. En fa tantes, tan repetides, tan constants. Per sobre de Rafinha avui, la temporada d'Eric, en aquest sentit, és molt destacable.
Sí, és que això jo ho transmet i això que diu la Laia i potser transmet aquesta energia al camp, o sigui, tu veus que està permanentment connectat, que no regala cap a possible esforç. I clar, en un partit on tothom ha regulat, la sensació és que Eric ha jugat al 100% i que els altres han regulat més. Sense fer un partit brillant, doncs... o sigui, saps allò de dir... Si has d'anar a algun lloc perillós amb qui t'enduries amb tu?
Rafinha.
No, jo ara mateix Rafinha no. Sí, i a Praga també. Jo a Rafinha...
S'ha enfadat Rafinha quan li ha
preguntat. Sí, que ha saltat, com diu el Xavi, la pregunta. Jo crec que s'ha enfadat perquè quan has de reconèixer algunes coses no t'agrada reconèixer, o perquè jo també crec que no és una qüestió estructural. Jo crec que ell també ho deia l'altre dia, no, potser està regulant per un tema físic, no?
Sí, l'altre dia va semblar-ho, a la primera part no hi va anar totes les pressions com és habitual, que hi va totes, no negocia ni una, i l'altre dia el ves a un ritme... Avui no l'he vist tan paradet, però tampoc el veus...
Avui
no ha estat fi.
Fi no ho sé, en tot cas, pel que fa a esforços, ha estat de llarg el davanter que més n'ha regalat.
Però escolta, ho sento com molt preocupats a tots, no? O, bueno, el Ricard especialment.
Preocupats per...?
Sí, no ho sé, noto un to baix, no sé si... Sí, amb aquesta cosa de Rafinha...
Home, jo
no sé
estava
què.
Molt més content després sortint de Noeta que avui, clar.
No, pues fantàstic, sí, clar, sí, ja t'entenc.
Si és això,
però...
ja ho entenc. Bé, no, em deixa dubtes, no sé, si per això us ho preguntava i us plantejava la possibilitat que m'ajudéssiu a creure que és una qüestió simplement d'elecció a la carta, que ja em sembla fantàstic.
De regulació, però això
si regules i guanyes 3-0, meravellós, sí.
La temporada passada el Barça va acabar molt cansat, la temporada, o almenys donava símptomes d'esgotament en el tram final.
Vosaltres no teniu aquesta sensació des d'inici de temporada? Que l'equip està... o sigui, està mirant més allò que ha de venir. O sigui, com que té una experiència i que està guardant energies per créixer en el moment adequat. No sé,
però
jo veig aquest equip...
Curs.
A principi de curs no hi havia regulació, hi havia que no s'arribava on s'havia d'arribar, no?
Va, jo, hi havia una mica de... Jo crec que hi havia una mica de regulació.
Perquè el Barça no va començar malament la temporada.
No.
Ha crescut el Barça pel que fa a volums d'acció d'alta intensitat, però està per sota la temporada passada. En comparació a principis de curs, millor l'actual Barça, pitjor que la temporada passada.
Jo tinc l'esperança que és un equip que està pensant en el que ha de venir. No sé, tot la temporada tinc aquesta pessigada, que és un equip que ha de créixer molt encara aquest any i que es va guardant i que es va cuidant. I escolta'm, no li va malament, perquè encara que sigui a última hora, si passa entre els 8 primers d'Europa i es manté líder i resulta que té el dipòsit més ple i... Ara bé, això sempre té el risc de saber seleccionar molt bé i de no confondre't, no? És més fàcil com l'any passat, que anaves a 1000 per hora cada partit, que sabies que si podies bé i si no podies, però que no podies retreure't res. No sé.
Jo no crec que... O sigui, m'agradaria pensar això que esteu dient, que es va dosificant i que jugueixi una mica a la carta,
jo,
però...
Jo no sé si es dosifica. Si la dosificació és conscient pensant en el llarg termini, a mi el que em fa l'efecte és que aquest equip ja té una base superior a la temporada passada i no li cal anar a...
Se sent amb autoritat.
Sí, amb tantes revolucions per tenir confiança en guanyar els partits.
Home, i que vens d'un calendari...
Per inèrcia, gairebé.
I que vens d'un calendari complicadíssim a fora de casa des de fa 2 anys, gairebé, que ja no recordàvem ni per on s'entrava el Camp Nou, i arriba el Camp Nou contra l'Oviedo, entre Champions i Champions, doncs... Ostres, jo crec que jo ho entenc perfectament i no tinc cap dubte.
Però no, Rafinha avui, si no ha jugat el seu millor rendiment, no és per una qüestió que hagi triat jugar ell menys, no?
No, perquè... no sé, ha estat imprecís, no?
Sí, però per no ho ha triat ell. Sí,
Rashford estava convocat avui?
Sí,
era a la banqueta. I no sortia ni a escalfar-se.
Rafinha ha encadenat 2 partits de baix to, que no és... Jo crec que sí que s'ha regulat una mica.
Venia de la Supercopa de Fantasia.
Les dades del Barça diu que dels 3 de dalt, però vaja, amb Lewandowski i Lamine Yamal tampoc no té gaire mèrit que sigui el que té més esforços d'alta intensitat. No sé quina és la diferència, però vull dir que sempre serà el que més penqui.
Sí, però
que
el que vull dir és que no està notablement per sota del millor Rafinha.
Doncs aleshores és una percepció subjectiva i
jo crec que l'acompanya menys l'equip, això sí que ho crec, i aleshores l'efectivitat de la pressió pot ser que no sigui tan
però
tan
quantes pilotes ha perdut en situacions de fàcils, de passades obertes, de... O sigui, ha estat molt incòmode en pilota, o sigui, no sé. Bé, escolta'm, us ho compro. Partit per tancar, el Garri és la nostra llum, mínim, sí. Com és allò, serveis mínims, i ara a la Champions
de la normalitat.
Parlem de la Lamine Yamal una miqueta, va, que què, el gol us ha agradat molt?
Sí, per mi, a mi m'agrada més gols amb més accions tècniques encadenades. Aquí hi ha una acció tècnica difícil, acrobàtica, és un molt bon gol, és espectacular. Però, home, si m'hagués de quedar amb un gol de Lamine, el de les semifinals contra l'Inter l'any passat està per sobre.
Va, Laia, què t'ha semblat la mitja xilena?
Home, està molt bé, a mi m'ha agradat, tot i que és veritat que a mi aquests gols plàstics de fotografia final m'agraden, però m'agraden més els que deia el Campos, els altres, que ve d'una jugada llarga,
ja. Si li trobarem,
que em deixa 3 a terra, aquests, llavors fot un xut fort, saps? Aquests gols que acaben així explosius m'agraden més que aquests que són plàstics.
A tu, Garri, t'agrada més el d'avui.
Garri, el plàstic què?
Home, és a dir, però és que a mi avui m'ha semblat sensacional perquè, a més, dins del partit d'avui encara pesa més, això, un partit tan encallador.
Home, has tingut alguna cosa per quedar-t'hi, no? El dia clar, de l'Oriol, la xilena de Lamine.
Clar, és a dir, aquest partit hauria passat sense pena ni glòria per sempre. Doncs mira, doncs avui ja tenim un element per recordar el Barça-Oviedo.
I aquesta mentalitat que té per sortir després d'una primera part fluixa i dir, va, ara m'hi poso això. I mitja horeta.
Clar, és que ens ha escoltat, t'ha dit, hòstia, estan dient que estic més fluix que Hassan, ara veuràs tu. I ho fa, i ho fa en el moment, en el punt just, amb un golaç, no sé,
és diferencial,
que és una bona.
És diferencial, és el que té els cracs, que en algun moment et poden canviar el partit.
Sí, però hi ha cracs a vegades que desapareixen del tot i no són capaços de fer aquest clic a la mitja part.
Però no acostuma a desaparèixer a la mitja, no? És un futbolista que assumeix molt de volum de joc, és a dir, que realment, que quan les coses es posen...
Però a vegades quan et frustres hi ha gent que s'enfonsa en la frustració.
Sí, però
i
que
Lamine no.
Potser es frustraria en la reiterant l'error, diguem-ne, però no és algú que defuig del focus, diguem-ne.
No, però que vull dir que és que ni tan sols s'enfonsa la frustració, que és que jo crec que una cosa que té bona és que és capaç d'encadenar accions on et supera el rival i que surts de la segona part com si fos un partit nou i el rival fos un altre, sí. I de cop i volta passa a ser molt superior a Javi López, a desequilibrar tot allò que a la primera part no sortia.
Ha fet un reseteig a la mitja part.
Clar, exacte, i això jo crec que és molt difícil en els futbolistes, i ell té aquest punt d'inconsciència, o no sé com li voleu dir, que no s'encalla allà, diu, escolta, no me'n recordo ni què ha passat a la primera part, comencem la segona, surt, anima el públic i diu, això ho canviarem. I,
això és inconsciència o capacitat, no?, de fer això, de tornar a començar i d'oblidar-te ràpidament del que ha passat a la primera part i dir, vinga, va, tornem a començar. Que això sí que és difícil.
Perquè físicament, això també hi ha un altre punt, que les molèsties aquelles que arrossegava, doncs segurament les ha superat, vull dir, es troba en un altre punt, perquè fins ara és veritat que mai s'amaguen, però a vegades, quan tenia molèsties, ho ha intentat i no li sortia.
Flick, però la roda de premsa ha separat les dues parts, oi, també?
Sí, molt. Quan li han
demanat, que sí, Laia.
Preguntant
sí.
A Lamin, mira, ja dic.
No, sí. li han preguntat per Lamin i ha dit que la primera part tenia intensitat i creava, però que la segona ha estat quan ha trobat el lloc per marcar diferències.
Vosaltres, bé, doncs... no voleu a Cancelo com a soci, de Lamin?
No, jo no.
Funciona molt bé Koundé, eh?
Koundé, no, jo voldria veure.
El que passa és que Koundé ara està... La barreja, la química entre tots dos ja era bona la temporada passada, però crec que va a més, i Koundé està tractant molt bé els espais interiors, quan els ha d'atacar... Bé, en partits importants, evidentment, sí. no ho tocaria.
És curiós perquè és una química que d'entrada no pensàvem que podia ser, però clar, de tants partits, des de l'experiència, no hi ha qui l'entengui millor ara, quan desplegar-se, quan venir en curt, quan anar per dintre, a la segona part amb Koundé, de seguida en la primera jugada Koundé ja ha arribat a fer una centrada lateral, recordeu? Mm. La primera jugada de la segona part.
Sí, que anava per Lewandowski.
Sí. I la veritat és que el francès ho ha millorat. Qui el compra com a company de Lamine Cancelo?
Jo, home, evidentment, jo perquè...
A tu t'agradaria veure'l en algun moment.
Però com a alternativa a Koundé, no? Vull dir, com una cosa més.
No ho sé, és a dir, què passa? És a dir, jo crec que Cancelo, si és capaç d'agafar ritme, és un futbolista que tècnicament, ostres, es podria associar molt bé.
Té molta qualitat, és veritat, però ara mateix, si no passa res... Koundé està molt consolidat com a lateral dret.
No dic com a titular, Cancelo. Dic que m'agradaria testejar aquesta possible societat, perquè tècnicament jo crec que hi ha més potencial. Però jo crec que hi ha més potencial. Una societat, diguem-ne. L'amic Cancelo...
Sí, clar.
Qualsevol altre...
Després fem canvi defensa-atac, perquè, clar, el potencial que veus ofensiu, tu no veus aquí un... O sigui, el que treballa...
Un forat defensiu, sí.
Clar, és que el que treballa a l'esquena de Lamine, moltes vegades ha treballat per Lamine i per ell, eh?
No, sí, ja ho entenc. També és una qüestió de compensar-ho amb l'equip. És a dir, no cal que només... El que vull dir és que és un escenari de dos futbolistes tècnicament molt bons que es poden associar, a més, amb Olmo, amb Pedri, que pots generar allà un espai, un ecosistema tècnicament molt potent.
Ja es coneixen de la temporada que Cancelo va estar aquí. Lamin ja va ser titular aquella temporada en molts partits, sobretot a partir del mes de gener. El que no recordo és que coincidissin gaire a la mateixa banda, perquè va ser aquella temporada que es va lesionar Valde i que Cancelo sobretot ocupava la terra esquerra.
Jo trobo més contra la natura, ja entenc que funciona i que té recorregut, però posar-lo a cama canviada quan parlem d'amplitud, perquè és un futbolista que a cama canviada amplitud en donarà poca. No ho sé.
Home, no, amplitud en dona molta. Té centrada en l'exterior. Amb el City va donar amplitud a aquesta banda esquerra.
Sí, però jugava molt per dins, també. Rendiment. És a dir, te'n donarà més un esquerrà que no pas
sempre,
un
dret. No sempre. Jugava molt per fora. O sigui, jugava a vegades per dintre, però sobretot jugava per fora. I a vegades Guardiola li donava tota la banda. Bé, ficava l'extrem per dintre i jugava amb ell per fora. Però vaja, ja seguirem discutint un altre dia sobre Cancelo. Bru, tira.
Garri, si tinguessis tants Èrics Garcies com volguessis, a quantes posicions i a quines el faries jugar de titular?
Hòstia, vaya pregunta.
Imagina't que tens Èric clonat. Seria titular més d'una versió d'Èric?
A la vegada, eh? És a dir, podem posar-ne uns quants al camp. Home, un parell, potser, però vaja.
Quins? No, n'hi ha tants, és a dir, tantes posicions obertes. Quina?
No, home, de central, és a dir...
De central una, val. Titular, què més titular? On més seria titular?
Bé, titular, clar, no, titular no. I com a recurs, si en tinguessis un parell, el podies donar a la central i al mig.
No, com a titular?
No, com a titular de central, no, no.
I prou?
Sí, jo crec que sí.
Molt bé, val. Segona.
Laia Tudel, si fossis ja a la porta, preferiries caure a vuitens de Champions o que plogui cada dia de partit fins a les eleccions?
Que plogui pedra cada dia, si cal, fins a les eleccions, evidentment.
Encara vaig xopa, però...
Encara vaig xopa, però tant és.
Però tant és, si fossis la porta, si fossis Laia, també.
Escolta, aviam si plou cada dia i t'eliminen a quarts en lloc de vuitens. Seria un mal negoci.
No, malament, també.
I acabo amb la Mireia, que li interessa aquest tema. Mireia, preferiries guanyar Lliga i Copa aquest any i Marc Cassadó marxa del Barça per sempre o guanyar la Champions i que marxi Marc Bernal?
Guanyar la Champions. Guanyar la Champions.
Guanyar la Champions,
sents guanyar la Champions, ja penses en el que ve
després.
Cedit,
Mireia, cedit.
Sí, sí, sempre cedit perquè marxi de cas.
Cedit i que torni. Va, al Mussol.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Primera part molt dura, l'Oviedo tancat, quina tortura, sense Pedri, amb el rival xapat, el partit està força trebat, no trobem profunditat, falta intensitat, Rafinha la té a finals de la primera meitat. Quan la Minya Mal posa la segona, ho nota molt al Barcelona. Per fi, el Barça fa el primer. Olmo, molt bé, amb un tret certer. El segon de Rafinha, amb un toc suau. Dos gols d'una tirada. El canvi d'actitud de Lamine és clau. L'àrbit va amb ells cada vegada. Plou i es mulla la colerada. La TDT ben remullada. Lamine fa el tercer. Quina qualitat. Aquest jugador serà una barbaritat. Bona tarda ha quedat pels culers. I ara, dimecres, ha quedat els vuit primers.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense clau.
El Barça es manté líder a primera divisió amb un punt d'avantatge respecte al Madrid. Ha guanyat per 3-0 avui, un de Dani Olmo, un de Lamin i un de Rafinha, per mantenir-se dalt a la Lliga i per esperar la Champions. Tornem dimecres, últim partit de la fase Lliga, una nit emocionant de futbol, de ràdio, de classificacions, de baraixos, per intentar que el Barça sigui entre els 8 primers i s'estalvi una eliminatòria de repesca que agrairà. Us hi esperem dimecres. Ara tot gira. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.